Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Que treballa al Barça i que segurament doncs preocupa, no? També és veritat que s'ha comentat molt el tema del el preu dels abonaments. Les entrades del Gamper, que van una mica desmarcades, ja hem vist que són preus molt elevats. Avui al matí ho explicàvem, 69 euros la més barata, 139 la més cara. Segurament aquí el Barça també tibarà de pujar aquests preus per intentar pal·liar, no? Les despeses i també intentar augmentar els ingressos.
Sí, però jo, perdona, però sí. Jo he escoltat fins i tot que hi ha gent que diu és que no pujaré ni regalat. És que...
Marius Carol.
Sí, exacte.
A muntanya maleïda, que dius ell.
No, perquè si t'ho posen tan difícil, al final ho veus millor a la tele.
No, i que avui els números... O sigui, crec que avui més o menys funcionarà, suposo, el dispositiu de mobilitat, però precisament per això, perquè aniran 30.000 persones, 35.000 persones, i perquè al final anirà, doncs això, no la meitat, però quasi del que podria acabar l'estadi. Però si finalment s'haguessin omplert les 50.000, més o menys, que estan estipulades, amb uns busos que et porten 4.000 persones hora, 4.400, crec, persones hora, en dues hores abans et portaran 8.000 persones, al millor dels casos, i tot n'és impecable, perfecte, tothom puja sincronitzadíssim. Les persones que et pujaran caminant, ostres, el club deia, no, estan, els números surten molt justets. Jo crec que precisament, tenint en compte que no és una mobilitat fàcil, el que comentaves tu, en general el Camp Nou està bastant ben preparat. És un estadi urbà molt correctament posat. Vull dir, tens busos que arriben correctament, tens molt espai per motos, clar,
metro.
Temes, metro 3.500 motos. Això a Barcelona és ningú, perquè una ciutat on de 1.5 milió de persones hi ha 300.000 motos, de cada 3 persones, una té moto. Llavors, per tant, només si poses números, evidentment no acaben 3.500, només 3.500 motos, que a més no són exclusives pel club. Són 3.500 per tota, vull dir, segur altre bon equipament proper, també podrà aparcar en aquests 3.500 aparcaments. Per tant, al cap de 0 comes esgotaran aquests, evidentment, una ciutat que més el barcelonista està molt acostumat a anar amb moto, de fet, sóc el primer, que la forma més fàcil d'arribar al camp és amb moto, l'aparques pel voltant, i espai, i pots aparcar bé, vull sempre acabar aparcar bé a Barcelona. Però, ostres, jo crec que s'ha apurat molt, i el dispositiu s'ha venut com que és molt correcte, però crec que aquí hi haurà problemes, i si algun moment es va omplint el camp a mesura que avança temporada, s'haurà de revisar totalment.
Veurem, avui serà el primer assaig, aquest partit, aquest Gamper contra el Tottenham, a les 8. Què vols, Pol?
No, deixa'm dir-te que hem dit que hi ha aquesta restricció de cotxes 3 hores abans, però que els veïns hi podran accedir. Els veïns és important perquè poder poden pensar, ostres, jo com torno a casa meva, no? Doncs hi haurà rutes alternatives, el club ho ha explicat, perquè els veïns de Can Clos i del Polvorí puguin accedir als seus habitatges, i també la zona verda quedarà restringida només per residents, és a dir, no s'hi podrà aparcar si no tens l'etiqueta corresponent.
Important això. Gràcies, Pol.
Gràcies.
Avui, Barça Tottenham a les 8, i l'altra prova de foc també serà d'aquí dues setmanes. Ens anirem ja el diumenge 20 d'agost, que és la segona jornada de Lliga, i és el primer partit del Barça contra el Cádiz. Recordem, ara ho comentàvem amb el Pou, el Barça debuta aquest diumenge a 9:45 del vespre contra el Getafe, i el diumenge 20 d'agost a 8:15, doncs, el primer partit ja de Lliga contra el Cádiz a casa. Per veure una miqueta què pot passar, ho hem anticipat, saludem a l'Enric Cabezuelo, que és qui va ser el director de seguretat de l'Espanyol quan el club blanquiblau estava precisament a Montjuïc. Enric Cabezuelo, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Clar, amb tot el que hem parlat, com de complicat, si és que és complicat, perquè ho hem d'anar veient, és l'accés a l'estadi olímpic de Montjuïc?
Bueno, a veure, primer de tot, és complicat perquè, com bé dèieu, els socis i aficionats de Barcelona estan molt ben acostumats, és un camp molt fàcil d'arribar al nou camp. Aquí és un camp una miqueta més complex per tots els accessos, però una vegada arribat al camp és molt fàcil accedir al camp. Hi ha 9 portes i s'accedeix bastant bé al camp, és molt còmode per entrar. Vull dir, no crec que tinc, home, més a més del problema de saber quina porta tenim d'accedir, quin sector tenim d'anar, que això serà una miqueta complicat, suposo, els primers dies.
Quan l'Espanyol jugava a Montjuïc, i en els partits grans, sobretot aquells d'omplir-se l'estadi, hi havia problemes de retencions, problemes en els accessos i tal, o la mobilitat era prou bona?
La mobilitat era prou bona. Mm-hmm. Havia alguna dificultat, però bueno, hi havia els pàrquings del sud del migdia, els aparcaments al costat del que és el jardí botànic, vull dir, s'aparcava bastant bé, la gent pujava també. També estem parlant de que estan parlant de 35.000, 40.000 persones, sí. 35.000 com a molt, però vull dir, no hi havia molt dificultat. La gent estava molt acostumada a pujar a les escales mecàniques, vull dir, havia una bona rotació.
Clar, i això, per exemple, amb el pla de mobilitat del Barça, ho explicàvem, abans de començar el partit i durant els primers minuts del partit, les escales mecàniques de Montjuïc, tant les de la banda dreta com les de la banda esquerra, que una són de pujada i les altres són de baixada, totes dues seran de pujada per anar cap a dalt de la muntanya i quan acabi el partit totes són de baixada. M'imagino que en els partits de l'Espanyol també passava això?
Sí, sí, idènticament el mateix. Vale. Quan obríem tot era pujada i després tot baixada, vull dir, per donar una agilitat a la gent accedir al camp.
En quanta estona es trigava, més o menys, senyor Cabezuelo, a buidar el camp després dels partits?
Ràpid, no sé, el que és perquè la gent surti fora de l'estadi possiblement en 20 minuts o ja està la gent fora. La gent sortia ràpid. Vull dir, no havia ningun problema. És que té molta sortida, vull dir, clar. No sé si han anat al camp algú de vostès o no ha anat o ha visitat l'estadi olímpic, sí. Té bastanta facilitat, vull dir, aquelles portes, vull dir que és molt fàcil sortir, molt còmode sortir, no hi ha que caminar tantes escales i estàs al moment, estàs fora, i al moment ja estàs fora. Estàs a l'avinguda a l'estadi o al passeig olímpic, vull dir que tens sortida o vull dir que tens molta sortida i molta rapidesa per marxar.
Ara és molt còmode. Amb aquest pla de mobilitat que repassàvem ara amb el Pol, clar, tu com a... va ser cap de seguretat de l'Espanyol en aquells anys, amb aquest pla de mobilitat que repassàvem, creus que va bé el club? Perquè ara, per exemple, l'Aleix tenia dubtes, però tu ho tens més clar perquè coneixes la zona, l'entorn. Creus que va ben encaminat per aquí amb aquest pla de mobilitat al Barça?
Home, jo personalment, clar, això és una cosa molt personalment, crec que és una miqueta molt bonic de disseny, està molt bé, el que passa que és una afició acostumada, com deia abans, que era el Pol i dèiem tot, d'arribar en cotxe. O sigui, com l'Espanyol és un equip que té molta penya i ve moltes penyes, l'Espanyol té molta gent que ve en cotxe, moltíssima gent. Clar, per molt que deixin el pàrquing a la fira, que és bastant lluny, vull dir, és una miqueta dificultós. Jo crec que si poguessin habilitar algun pàrquing o alguna cosa més, suposo que seria molt més còmode. Jo crec que la prova de foc no serà en un partit d'aquests una mica... Avui suposo que és un partit una miqueta més de, com dèieu vosaltres, de família i de molt turista que venen aquí i venen a veure el Barça, però vull dir, quan tinguin un partit una miqueta més important, la gent comenci a vindre, crec que haurà per mi, crec que haurà dificultat d'arribar, perquè la gent puja a peu, no sé, costa una miqueta, vull dir, encara que hagin les escales automàtiques, és un tram llarg i hi ha gent que és gran i és una miqueta... Jo crec que hi ha una miqueta de complicació, crec. Però bueno, tampoc sóc expert en mobilitat, no voldria que les meves paraules influeixin en res, sinó és una perspectiva com a persona. Mm-hmm.
Clar, s'ha parlat molt d'aquell ambient més fred, no? aquella cosa més desengelada de Montjuïc. Com recordes els partits de l'Espanyol a Montjuïc? M'imagino que hi ha partits de tot, eh? Però, clar, a l'hivern fa fred allà dalt.
A l'hivern és molt fred. Jo, perdoneu que us ho digui, Montjuïc és molt fred, jo he passat molt sota els peus, vull dir, he anat ben abrigat perquè l'Espanyol sempre m'ha cuidat molt bé i m'ha abrigat molt bé, però és un camp una miqueta fred i humit, he passat fred, però clar, no és el mateix que el camp del Barça, però bueno, la gent era, l'afició de l'Espanyol té una afició bastant molt forta i que sempre està animant, vull dir que es notava, potser no havia molta gent però havia molt ambient. Jo crec que el Barça, home, 30 o 35.000 persones els portarà cada partit, 30 o 35 persones a l'estadi olímpic, és molta gent, es veuen les grades molt plenes.
Clar.
Vull dir que té, encara que hagi el tartan pel mig, però que ja sabem que hi ha molts camps que hi ha tartan i això no té per què dificultar, vull dir, és un camp també que arropa molt el jugador. Sí.
Bueno,
no com el de l'Espanyol a la nou, però vull dir, està proper.
Bueno, i que ara veient unes imatges que va difondre el mateix Barça ahir, el club, a la tarda, per les xarxes socials, que és veritat que no pots apropar els seients, perquè no els pots apropar, i estan igual de lluny que la gespa, en els estadis olímpics en els que hi ha pista d'atletisme, doncs té la cosa aquesta de que estàs més lluny de la gespa, que al Camp Nou estàs pràcticament allà a tocar, que si vols donar un calbot al balde, diguéssim, però han aconseguit difuminar una mica l'efecte pista aquest, que també bueno, potser fa que sigui tot més fred, no?
Bueno, hem posat com una gespa, va jugar també per televisió tot verd, vull dir que sí. Ha quedat difícil el passar la gent. Això suposo que ho trobarà molt a faltar, aquella proximitat, ho trobarà molt a faltar i després en els comentaris la gent es dirà. Però jo crec que estarà molt bé. Jo crec que el Barça estarà molt bé aquí. Mm-hmm. Quan, el que passa que sempre serà, possiblement, més que el problema d'accessos a nivell persona dintre de l'estadi, que està molt ben preparat i no hi ha ningun problema, i a més el Departament de Seguretat del Barça ho gestiona molt bé les empreses que col·laboren amb ells. Jo crec que, possiblement, el problema acabarà durant un temps. Jo crec que això és un temps, és l'accés peatonal o vehicle o el que sigui, d'arribar a l'estadi. Aquest, jo crec que durant un temps serà difícil. Primer l'arribada i després, com deia al principi, a l'adaptar-se a quin lloc tens, on me toca, avui em toca aquí, vull dir, això serà la miqueta. Jo crec que això a la Copa de 4 o 5 partits serà bastant solucionat.
Clar, és el que dèiem crec, avui, el Barça ha de ser capaç d'anar adaptant el model i el pla de mobilitat a mesura que van avançant els partits, i com dèiem, avui és un assaig, el partit contra el Cádiz en serà un altre, i mica en mica, doncs, la cosa anirà. Per cert, ja que et tinc aquí, com a exdirector de seguretat de l'Espanyol, quan veus imatges com les de l'últim derbi, a la part final del partit, quan s'acaba el partit, aquella salt de desenes d'aficionats de l'Espanyol a darrere dels jugadors del Barça que van haver de sortir cames, ajudeu-me, i escortats pels Mossos, clar, com a director de seguretat, què s'ha passat pel cap quan veus aquestes imatges? I, per altra banda, si consideres que una sanció d'un partit de tancament de l'estadi, que és la que finalment aplicarà el comitè d'apel·lació, és suficient o no?
A veure, produeixen tristor, perquè l'afició de l'Espanyol, sí, potser l'afició que quan juga al Barça doncs és el màxim rival i sí, crítica, com sempre ha sigut, dels partits, però no és una afició que li ha de saltar, és un quadre de celebrats que han saltat i han produït un mal al club, un mal imatge i mal... Un partit, a veure, hi ha altres camps que han saltat i millor els han presentat la grada. Possiblement l'Espanyol la ves millor que li haguessin presentat de la curva i durant dos partits no pot entrar ningú, però clar, ostres, el que no entri, en que no vingui un partit, doncs això econòmicament fastidia bastant. Entens? Però bueno, això del tribunal del deportiu té la seva, el seu barem. A mi em sap greu. Quan ho vaig veure em va ser molt de greu perquè és molt difícil de gestionar un tema d'aquests i crec que es va gestionar el millor que es podia gestionar més el responsable dels Mossos d'Esquadra, que veia és una persona molt preparada i molt, molt acostumada a aquesta perquè hem viscut i jo conjuntament alguns moments difícils i ja està. Però en referència a això que dèieu de que és canviant, tots els events són canviants, vull dir, penseu que quan es fa un event de categoria d'aquesta de 35.000, 40.000, 50.000, 60.000 persones, tu desenvolupes un plan i a lo millor a mig moment has d'anar canviant-lo perquè les coses no funcionen com tenen de funcionar, tens de fer moviments. Vull dir, segur que el Barça avui serà una prova i anirà fent moviments perquè el soci pugui arribar el millor possible.
Enric Cabezuelo, qui va ser director de seguretat de l'Espanyol entre els anys 2000 i 2014 i, per tant, va viure molts partits a l'Estadi Olímpic. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Doncs res, veurem, no?
Sí, veurem canvis.
No, aquí, quan deia l'associació de veïns de fet, de Poble Sec, deia no, que donava tres partits a marge al Barça per veure i per jutjar de forma correcta com es gestionava. Jo crec que, a veure, som molt pessimistes, però que a vegades ja ho tenim els catalans, no? Que sempre ho critiquem tot i cal pessimitzar-ho tot. Home, entre Barça i Ajuntament s'han gastat 4 milions només en reformes per la mobilitat. Uh-huh. Esperem que es faci correctament i s'adapti correctament. Vull dir, bueno, donem un marge. A veure què passa. Veure.
I un record i una abraçada a tots els aficionats de fora, que ara ho tindran encara més lluny, i no parlo només de distància física.
Els aficionats de penyes d'arreu de Catalunya, no?
Que ho tindran més difícil de venir, clar. Sí.
Clar, clar.
No, jo
la Sandra anava fent que sí amb el cap.
Jo us escoltava i clar, jo penso... Jo ara fa tot just, crec, un any que no vaig al camp i jo ara us faré molta rabieta, els que sou més culers, però jo vaig ser d'aquelles culers una mica oportunistes, una mica trepes de l'època daurada del Dream Team i després se'm va passar una mica tota l'eufòria. Però... Yeah. No, com t'he fet rabieta i t'he dit que t'han ferit jo. Qui avisa no és traïdor. Però és veritat que vaig tornar al camp i vaig veure molts canvis i bé, doncs em vaig sentir una mica orfe de tot aquell record que jo tenia d'aquell camp tan tan sorollós, tan animador, però, i clar, tinc curiositat per saber com serà en aquesta, uh-huh, en aquesta nova etapa, i pensava molt també en els veïns de Poble Sec, i també pensava molt en els turistes, no? Perquè si és veritat que barcelonins, barcelonines, catalans i catalanes d'arreu que són del Barça estan escoltant això i hem dedicat molta estona, no?, en aquestes, uh-huh, mesures de seguretat, a veure com ho fem i què passarà i tot, jo estic pensant en el típic turista que no sap ni quin dia és avui, uh-huh, i tota aquesta massa de gent que hi va, què passarà, no?, amb aquesta gent i com afectaran a la mobilitat, no? Perquè aquesta gent no està escoltant.
Nosaltres hem parlat d'abusos llançadors, etcètera, i aquesta gent, doncs, ara pues, estarà fent les seves coses, estarà fent una cervesa, sí, verdad?
I de cop i volta, a les 7 de la... Mira, catalanoparlants, mira que aquest turisme sí que m'agrada. Però a les 7 del vespre, doncs, aquesta gent es despertarà i dirà, ostres, i jo ara com pujo, no? Llavors, ja. A veure què... I molts taxis seran d'aquestes persones, segurament, també.
Sí, sí. Doncs, mira, 11:15, fem una pausa molt curta, són 2 minuts, i tornem. I ara sí, vull posar sobre la taula aquest tema que comentàvem, de que Jaume Collboni ha decidit començar a esborrar l'obra de govern d'Ada Colau.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Glòria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure, estar viva. Espanya. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5 puede ser extraordinario o...
extraordinariamente extraordinario.
Con unos auriculares inalámbricos Buds 2 Pro de regalo.
Solo en Samsung.com.
Seleccionando uno de los colores exclusivos.
Solo en Samsung.com.
Doble almacenamiento. Nuevo Galaxy Z Fold 5.
Consulta condiciones.
¿Dónde?
En Samsung.com.
Le digo nunca más. No, no. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de moto amb Berti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible a les 24 hores del dia. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Avui a la tertúlia amb els periodistes Enric Sierra i Sandra Vicente, el matemàtic i expert en intel·ligència de dades Aleix Ràmia i l'empresària Gemma Lago.
Deu i 18, Laia Colomer, bon dia.
Hola, bon dia.
Si esteu de vacances, sou d'aquests afortunats i us acabeu de llevar, sapigueu que... Ho hem dit fa una estona. Iván Espinosa de Los Monteros plega de Vox i de la política.
Sí, ho ha avançat aquest matí el Mundo i ara ho acaba de confirmar. Ell mateix diu que deixa la política per motius personals i familiars, però que continuarà com a militant de Vox, segons el diari, qui era fins ara una de les cares visibles del partit d'extrema dreta, deixa la política desencantat pels resultats del 23 de juliol. També apunta que en els últims mesos s'ha distanciat del líder del partit, Santiago Abascal. De fet, explica que Abascal i Espinosa de Los Monteros no han parlat en els últims 2 mesos i només han intercanviat alguns missatges. També s'hi ha referit fa poca estona el vicepresident del partit ultra, Javier Ortega Smith. En una piulada a Twitter diu que li sap greu la dimissió i les raons que l'han provocat. Diu que alguns no han sabut reconèixer la seva lleialtat i generositat cap al partit. Iván Espinosa de los Monteros es va convertir en portaveu de Vox al Congrés després de la sortida de Macarena Olona.
I atenció, aquesta notícia molt important, us l'explicàvem a primera hora. Finalment no hi haurà vaga dels vigilants de seguretat de l'aeroport l'aeroport del Prat.
Així ho han decidit aquesta matinada els representants dels treballadors després d'una reunió maratoniana de més de 14 hores amb la direcció de l'empresa amb mediació del Departament de Treball. Les dues parts han arribat a un acord per desconvocar les aturades que havien de començar aquest mateix dijous demà passat. L'empresa s'ha compromès a contractar més dones i concedir part dels plusos salarials que reivindicaven els treballadors.
I aquest vespre ho comentàvem tot just ara, el Barça debuta a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc.
Serà el partit del trofeu Joan Gamper a les 8 del vespre i contra el Tottenham. Tant el club com l'Ajuntament de Barcelona han preparat un dispositiu per facilitar-hi l'accés, però el qui va ser director de seguretat de l'Espanyol quan els blanquiblaus van jugar a Montjuïc, Enric Cabezuelo, acaba d'advertir des del món a RAC1 que l'afició s'haurà d'acostumar.
Crec que és una miqueta molt bonic de disseny, està molt bé, el que passa que és una afició acostumada, com deia abans, d'arribar en cotxe. Per molt que deixin el pàrquing a la fira, que és bastant lluny, és una miqueta dificultós. Jo crec que si poguessin habilitar algun pàrquing o alguna cosa més, suposo que seria molt més còmode.
El club i l'Ajuntament recomanen en el camp a peu, en bicicleta o en transport públic. Hi haurà autobusos llançadora des de Plaça Espanya i des del costat del pàrquing de Fira de l'Hospitalet per apropar els espectadors a les portes de l'estadi. Des de les 5 de la tarda, 3 hores abans del partit, l'accés a l'estadi en vehicle estarà del tot restringit a les persones amb acreditacions. Sí que hi haurà, però, aparcament per 3.500 motos.
Gràcies, Laia.
Fins ara.
Té vivint. Lo dicho. Com li dèiem, això? Ara m'he quedat en blanc. Com urbanisme tàctic, això. No em sortia el concepte. Aquest concepte que va ser buc insígnia de l'últim mandat d'Ada Colau. No fa ni 2 mesos de les eleccions municipals i ahir el nou govern municipal del PSC, Jaume Collboni al capdavant, va decidir transformar de nou el carrer Palai.
A més, ho has dit molt bé abans, necessita esborrar, literalment esborrar, perquè com molt característiques dibuixets, no?, que hi ha a les...
Que en aquell moment tant es van comentar...
Correcte,
sí. Que la gent es va potser anar acostumant, no?
Sí, bueno, ja no, que no les veus, no? L'alcalde diu que és... Bueno, l'equip de l'alcalde diu que és que perquè és un ús, hi ha un ús quasi bé inexistent, bueno, jo no estic gaire d'acord, sí que ja passava gent. És veritat que també el disseny era una mica confós, que no sabies ben bé si era un carril bici, sí que era, però és veritat que ampliava la vorera, cosa que és molt necessària al carrer Palai, no? I crec recordar que fa pocs anys ara alcalde, en Jaume Collboni, defensava aquest tipus d'urbanisme tàctic i ara, com deies ara, no? Menys de 2 mesos després ja està, bueno, això ja s'està esborrant. Crec que és una manera de marcar perfil, com de diferenciar-se de l'anterior govern, del qual recordem formava part Jaume Collboni, però és una manera de diferenciar-se, no? I esborrar literalment una de les insígnies d'aquest anterior govern i de recordar potser altres vessants que potser es tiraven més cap a la dreta, més en aquesta postura que podria tenir Xavier Trias i tots els seus votants, no?, que criticaven moltíssim la política de pacificació, de superilles, i bueno, crec que està intentant contentar una part d'aquest electorat. És veritat que hem triat Palai, que és un espai que no és molt significatiu en les pacificacions de Barcelona. Una altra cosa serien les superilles, no? I no sé si aquí ens podríem veure'ns-hi, no?, en algun moment.
Clar, aquí, per una banda, Collboni ha anat a triar el fàcil, vull dir, clarament, ha anat a triar el fàcil. A mi feia gràcia quan diuen... perquè tenia poc ús, perquè surten comuns amb 4 fotos d'un dia de molt ús. I clar, aquí, com tot, no?, al igual que es va en el moment del govern dels comuns, i ara Collboni, malauradament, també segueix amb aquesta perspectiva de anem a fer coses, una mica pel que vulgui, sense cap mena d'estudi, sense cap mena de previsió, sense cap mena de... Vull dir, hi hauria d'haver hagut un estudi, tant per mantenir-ho com per fer-ho enrere, de dir, això s'ha utilitzat, no s'ha utilitzat, és a dir, l'urbanisme tàctic, el concepte està molt bé, és a dir, però, en fet, no el van inventar els comuns, l'urbanisme tàctic ja fa més de 100 anys que la idea existeix, no?, que a Nova York es va fer un programa de carrers oberts, que a Seattle es va fer també als anys 60, per tant, no ve de nou. El 2011 es comença a assentar aquest terme, que els comuns, més o menys d'una forma una mica barroera, intenten implantar a Barcelona. Però, clar, precisament, la idea és anar a provar coses, estudiar si funcionen i després mirar com seguim. Aquesta part d'estudiar si funcionen, no estudiar si funcionen, aquesta part més de planificació que requereix l'urbanisme tàctic, si es vol fer correctament, no s'ha fet. Ni es va fer en el seu moment, ni s'està fent ara. Per tant, crec que una cosa que és un tema negatiu per Barcelona, seguim aquest, anar fent sense cap mena de planificació, sense cap mena d'estratègia d'on va. Quan Collboni fa això, ara retira aquest carrer Palai, què ens està dient? Ens està dient que vol tirar enrere totalment, però després acceptarà que els comuns entrin al govern? Ens està dient quin objectiu té? Precisament, seguim, no?, amb aquesta indecisió i amb aquest anar tirant endavant, anar fent petits gestos i amb aquesta política de gestologia que dius, ostres, no és bona pel futur de la ciutat.
Gemma i Enric.
Sí, estic d'acord totalment amb l'Aleix, però és que a més ara sí que segurament semblaré molt naïf a molts dels nostres oients i probablement als meus companys de taula, però a mi em sembla que temes tan estructurals com el model de ciutat haurien de ser quasi obligatòriament per consens, perquè el que no pot ser és que cada 4 anys, no?, tu marquis la línia, un model i un canvi per una ciutat no es fa en 4 anys, és absolutament impossible. Per tant, si estableixes les línies que t'han de permetre anar cap a aquest canvi, si en el següent període electoral es tira enrere, és que no té cap mena de sentit, no? Hi ha temes, que òbviament no són de l'Ajuntament, no?, però hi ha temes com educació, com model de ciutat, model de salut, hi ha temes que haurien de ser políticament, obligatòriament per consens, des de la meva opinió.
Absolutament d'acord amb que els grans canvis, els models de ciutat, o es fan pactadament o només duren 4 anys, o menys. Amb la qual cosa, aquí rau el primer error, el voler imposar un model de ciutat sense tenir el consens, només tenint una part minoritària del recolzament de la ciutat. No estic d'acord en que Collboni estigués a favor d'aquest urbanisme tàctic. De fet, les piloteres que han tingut els socialistes i els comuns en el darrer mandat han sigut molt grans. El que passa és que han transcendit molt poc, però han sigut molt grans.
No estic d'acord, jo crec que sí que ha transcendit bastant.
Sí, però
jo em referia a la primera etapa del mandat, que hi havia algunes declaracions de Jaume Collboni dient que estava a favor, però jo crec que sí que
sí, però tu has dit que bé, era una cosa que havien consensuat amb els socialistes. Hi havia, insisteixo, molta discrepància amb com s'estava aplicant aquest urbanisme tàctic. I en relació a l'urbanisme tàctic, però en relació amb qualsevol canvi que tu produeixis a la ciutat, tu has de tenir l'honestedat i fins i tot la generositat com a mandatari de dir, escolta, si m'he equivocat, hauria de rectificar. No passa res per rectificar. No passa res, però durant aquest temps ha semblat, o ha quedat una miqueta en l'imaginari, que el que es feia era la veritat absoluta i no hi havia cap altra alternativa i ningú s'equivocava. Llavors, això, algú li ha explotat el cap i diu, escolti, home, si alguna cosa no va, no va. Per exemple, el carrer Palai. Aquest pinta i colorea que van fer el carrer Palai és molt confús. La gent no sap si és per vianants, si és per ciclistes. Era un lloc de càrrega i descàrrega habitualíssim. És a dir, a les ciutats tenen uns codis. Si tu el semàfor se't posa en vermell, t'atures. Si tu el semàfor se't posa en verd, passes. Ara no. Ara hi ha, bueno, hi ha cruïlles que ja no saps quants colors hi ha. I si estan en pampallugues, i si la bici pot passar, però resulta que la moto no, o el cotxe també, en fi. Llavors, aquí no hi havia un codi, aquí hi havia com una mena del campi qui pugui. I el que entenc que intenta fer el govern Collboni és tornar als codis. Escolti, això ho farem per càrrega i descàrrega i ho farem per aparcament de motos, perquè hem vist que ja s'està utilitzant de forma, diguéssim, fora de norma, com a càrrega i descàrrega. I això ho lligo amb les superilles o amb l'eix verd que s'ha anomenat del Consell de Cent. Aineu qualsevol dia que vulgueu. Allò s'ha convertit en el gran moll de càrrega i descàrrega. No era la idea. Aquesta no era la idea original. Com ho fem, doncs? Mantenim la posició sense moure-la perquè resulta que és que tenim la veritat absoluta, o intentem corregir aquelles coses que no van? Jo crec que les ciutats evolucionen i aquelles coses que s'implanten i no funcionen del tot, està bé que es vagin corregint i s'adaptin a les realitats. I acabo. El tema de la càrrega i descàrrega a la ciutat de Barcelona és la llei de la selva. S'ha desmarxat, la Guàrdia Urbana ha decidit no controlar el tema de la càrrega i descàrrega, i això, que comporta ja el 40% del trànsit de la ciutat de Barcelona, és el que motiva motiva gran part de la contaminació i de la congestió de la ciutat. I per què s'ha desmarxat? Per què hem decidit, o la ciutat ha decidit que això no ho controlem? Doncs és una pregunta que ens hauríem de fer. Una de les causes d'això és justament eliminar xamfrans i eliminar zones de càrrega i descàrrega, i llavors les furgonetes i els camions han de poder descarregar en algun lloc, perquè aquí hi ha moltes botigues, hi ha molts restaurants, hi ha molts locals que necessiten aquest abastament. Per tant, o s'entén bé la ciutat, o si no, aplicant aquestes novetats, sense tenir en compte aquestes conseqüències, doncs aleshores ens trobem amb problemes com això. Per Sandra tant, està bé corregir.
Sandra Vicente, Aleix Ràmia i Gemma Lago.
Mira, i ara deies que és un espai confús, estic totalment d'acord amb tu, i em recorda una mica l'espai de Via Laietana, no?, que s'ha ampliat i que no se sap ben bé què és, però que és veritat que les ciutats tenen uns codis, però aquests codis es poden canviar, tu també ho deies, no? Però crec que no hem donat suficient temps, tampoc bones indicacions, però crec que la ciutadania, els vianants, tendeixen a ocupar l'espai. El que passa és que durant molts anys els hem dit que no, que la ciutat era dels cotxes, i no ens han reprimit aquest esperit que tenim més expansiu que podem tenir les persones, i crec que ho estàvem recuperant a poc a poc. Ara, de cop i volta, aquest espai ja no hi és, i tornarà a cedir espai als veïns, no? Ja sigui de càrrega i descàrrega, ja sigui per aparcament de motocicletes i de bicicletes. Aquí també m'agradaria apuntar una cosa, que és la possibilitat de la privatització d'aquest espai, perquè no podem deixar de banda que molts pàrquings de bicicletes i molts pàrquings de motos no estan fets servir per usuaris i per ciutadans que tenen el seu propi vehicle, sinó per empreses de sharing, no? I que estan ocupant un espai que la normativa prohibeix que estiguin ocupant aquests aparcaments públics, però tot i així funcionen, no? I veiem molts aparcaments que estan privatitzats de facto. Llavors, m'agradaria que aquesta política de treure aquest espai pel vianant anés acompanyat d'una garantia de que l'espai no es privatitzarà. Estic també d'acord amb l'Aleix, no?, que tot això s'ha fet una mica la babalà, no? És com les lleis d'educació, doncs canviem de color, canviem de llei, no? I em fa molta gràcia que això s'hagi fet des del govern socialista, que és veritat que hi havien hagut molts desentesos sobre la qüestió de l'urbanisme. Però vull recordar que de fet amb els vots socialistes es va aprovar que ja no hi haurien més peatonitzacions, més pacificacions, més superilles fins que no hi hagués un estudi que comprovés la seva viabilitat i la seva i que eren efectives, no? Doncs ara estem revertint aquesta situació sense que hi hagi aquest estudi. Si aquests estudis diuen que sí, que les peatonitzacions són meravelloses per la ciutat, què hem de fer? Ens hem de menjar haver revertit aquesta política de ciutat? Doncs jo hagués agraït aquesta coherència per part d'un partit polític que garantir que hi hagués aquest estudi de viabilitat, doncs que hi hagués una coherència, doncs que abans de desfer res, doncs ens esperéssim aquest estudi, també.
Aleix, Franci, perquè jo tenia apuntat aquí manca de coherència, tenia apuntat gran i encerclat com per utilitzar-ho per lligar-ho, no?
No t'espiar les notes,
no, que el problema no ve així l'enllaç és fàcil, no? No, i crec que aquest és el problema. Mira, manca de coherència també per part de tots els partits, no? Quan governava un, com quan ara governa l'altre. Primer, i crec que també a mi una cosa que em preocupa, i em preocupa severament de que això, és que estem centrant el debat en certs temes que potser no és el que hauríem de centrar el debat. És a dir, que Barcelona ha de reduir l'ús de la mobilitat privada, Barcelona ha de tendir a la Barcelona dels 15 minuts, la Barcelona caminable, la Barcelona propera, la mixtitat d'usos. Ostres, no, que tenim molt bona Barcelona versus altres ciutats, aquesta mixtitat d'usos, no? Que jo tinc molt a prop la part comercial, la part residencial, la part laboral, i no he d'agafar el cotxe per desplaçar-me. Per tant, això que Barcelona té uns certs reptes a afrontar. I el problema és que sota el pretext d'estar intentant afrontar aquests reptes, que de fet tot o gran part de l'arc consistorial estaria d'acord en què són els reptes a afrontar, la forma com el govern la va afrontar l'última legislatura és d'aquesta forma barroera, que a vegades dista més el ciutadà que no pas l'apropa a aquestes solucions. És a dir, ben la Janet Sanz, com deia, tot això ja es veia que era una prova pilot, no?, per després fer la transformació definitiva. Uh-huh. Però la transformació definitiva, que Genés ens deia, no tenia gaire a veure amb l'intermig que s'ha fet ara. És a dir, ella deia, no, s'ampliava un metre a la vorera i es ficava un carril bici i es ficava tal. Quan tu veus la proposta final, doncs probablement hi haguéssim estat d'acord tots amb que carrer Pelai havia d'acabar d'aquella forma. Però aquest entremig que es va fer de forma barroera, pintant quatre línies, no representava l'objectiu on volien arribar. Era sota un suposat urbanisme tàctic mal executat que es va fer una implementació que va tirar molt ciutadà enrere. Per tant, sí, hi ha gent que caminava, però aquesta forma d'executar no era precisament la que donava la idea de l'objectiu on es volia anar. Hi ha altres coses que sí que es feien bé. Per exemple, urbanisme tàctic de a les cantonades on hi ha una escola, tancar aquella cantonada i fer-la més accessible per a les escoles. Fantàstic. Jo crec que això, de fet, ja venia d'abans del govern dels comuns, era una proposta molt bona d'urbanisme tàctic proper, local, consensuat amb els veïns, amb les escoles, no agafar i reformar tota la mobilitat d'un carrer sencer sense pacte amb els veïns, sense tenir el proper. Per tant, es va fer d'aquesta forma barroera, ràpida, quan ara més el govern Collboni, d'una forma també indiscriminada, decideix que un el retira enrere, l'altre no. Per tant, clar, si al final, de fet, ens trobem amb que els comuns acaben fins i tot entrant al govern, es trobem aquesta dualitat d'osses. Torno a entrar al govern, o vull tornar a entrar a un govern, al qual se tira enrere tota la meva obra de govern. Per tant, aquesta manca de coherència la seguirem tenint potser durant 4 anys més, no? Que serà bastant complicat veure com es gestiona això en els propers anys.
És que lligant amb això, justament el vot de Colau, explicat per ella mateixa en el mateix dia de la investidura, el vot de Colau a favor de Collboni era justament perquè no ha sortit Xavier Trias, que havia promès desmuntar, esborrar l'obra de govern de Colau. És a dir...
I no hagués fet això, probablement. Jo estic segur que no hagués arribat a dia d'avui amb les pintures a tirar enrere.
Sí, però justament el seu exsoci és qui li està esborrant.
Per això deia que era una... Sí, dic que dubto, però... Sí, sí, fes gent la que va circulant.
No, sembla una mesura totalment electoralista, no? Per tant, i aquí una mica tornem a aquest consens que potser no es va treballar bé en l'anterior govern, però òbviament no s'està treballant gens bé quan surts amb aquest titular i quan te'l treus una mica de la màniga sense aquest estudi tan necessari que comentava l'Aleix. Si realment es preocupen i volen establir un model de ciutat, a banda d'estudis, és imprescindible que hi hagi un consens i que aquesta falta de coherència doncs, la partin una mica, perquè evident, la Barcelona necessita no només un model, sinó necessita espais verds, necessita espais per les persones que l'habiten. Tot això jo crec que tothom hi pot estar d'acord, i en el com s'hauria d'exigir aquest consens.
Clar, jo deia abans que dubtava, no?, deia, no? El Trias no hagués despintat tot això. Jo dubto, no? Perquè és veritat que era una política, una proposta electoral molt clara per part de Xavier Trias. Però jo de que sí estic gairebé segura és que és, el que deia abans, no? Que ha estat una decisió a l'hora de marcar perfil. De marcar perfil en una situació en la qual els comuns segurament, jo no faig apostes en política catalana ja, perquè ja m'he escaldat moltes vegades, però segurament en tornaran a entrar al govern, no? I és una manera de marcar perfil de, no és el mateix govern que abans. Ara aquí porta la batuta som nosaltres, som els socialistes, no? I els comuns aniran al ralentí i hauran de fer la mateixa oposició a l'urbanisme que va fer el Partit Socialista. O sigui, com donar-li la volta a tot plegat. I és una manera de dir-li a la ciutadania, no, aquí les coses seran diferents. I de dir-li a la ciutadania també de dir-li a aquesta part de l'electorat que va votar en aquesta clau de fer fora Colau. M'és igual a qui votar, només vull que aquesta senyora se'n vagi, no? Que n'hi havia molts votants en aquesta clau, en aquesta ciutat, i crec que és una manera doncs de marcar perfil i de deixar-li clar als comuns que tot i que entressin al govern no serà un matrimoni fàcil.
Jo crec que no és tant el fet que Trias ara no ho hagués tirat enrere, no? Bueno, evidentment hagués canviat allò d'una forma o altra. Crec que precisament una cosa que potser en el seu moment doncs, la proposta de Junts destacava molt, i crec que és una cosa que necessita fermament la ciutat respecte a com s'ha fet política els últims anys i com de fet Collboni segueix fent-la, que és pacte i consens. És a dir, una cosa que en general tota la política catalana i barcelonina ha degenerat en els últims anys és aquesta política reactiva, el fet que el govern proposa X i oposició respon amb I en contra de tot, sí o sí, perquè no es pacta, no es parla. Jo crec que, ostres, el que hagués hagut d'afrontar, o com jo crec que Collboni ha d'afrontar aquest canvi, és anem a tots els partits a seure'ns, veure com Carrer Pelai, o com precisament aquest approach que hem fet a l'urbanisme tàctic o aquests canvis estructurals de ciutats, volem fer un model, no a 2 anys vista, sinó a 20 anys vista, que és el que neix de Barcelona per una autèntica transició verda. Pintar de colorins Pelai no és afrontar el problema de la transició verda de ciutat. Potser el que deies tu, per exemple, perquè potser estaríem en desacord, per tant, en el que tu deies, ostres, i si en aquests espais que pintem el fem servir perquè vehicles de mobilitat i de sharing utilitzen aquest espai públic? Això és un debat que crec que hem de tenir. Però aquí estaríem en desacord, perquè no estava d'acord amb el que potser deies. I crec que això és un debat que sí que va en pro del futur de la ciutat. Quin paper hem de tenir els vehicles compartits a les empreses de mobilitat privada en el futur de la ciutat? Com aquests espais que estem reformant han d'utilitzar aquests vehicles privats que permetin reduir el nombre de motos, el nombre de vehicles privats, cap a un model de compartició? Ja crec que aquests són els debats que hem de tenir. I només es poden tenir si es fa una visió dintre tot l'arc i un pacte de ciutat, que crec que en el moment en què Collboni agafa i dos mesos després ho pinta, tot i que jo pugui estar d'acord amb el que està fent, crec que les formes, ni com es van fer ni com ho està fent, són les correctes per permetre aquest pacte de ciutat.
I permetem afegir que en aquest consens Barcelona pot anar sola. Barcelona pot fer la seva sense tenir en compte que creus un carrer i tens un altre municipi. Uh-huh. I creus un altre carrer i tens un altre municipi. I ets la capital d'un país i ets la capital d'una regió metropolitana on viuen 4 milions i mig de persones. I això, tu no pots anar pel teu cantó sense considerar que això té una implicació. El carrer Pelai no, però una actuació al carrer Aragó o a la Meridiana, com s'ha vist, té una afectació a 30-40 quilòmetres de la Rodona. I això o ho penses abans de fer-ho, o si no ho penses i tires pel dret, afectes a moltíssima gent. Moltíssima gent que la ciutat necessita, perquè la ciutat, d'acord, només voten els que estan censats a Barcelona, però Barcelona és el que és gràcies a que cada dia hi entren més de 500.000 de persones a treballar. I la ciutat necessita d'aquests treballadors i treballadores. I la ciutat, a més, s'ha construït com a capital educativa, sanitària i radial sobre un país que és Catalunya. I això o ho tenim clar, o aleshores si diem, no, jo aquí em tanco, sóc el rovell de l'ou i em tanco, aleshores això té una afectació que hem de tenir en compte.
Vale, és un tema molt interessant, i tenir en compte aquesta estructura de ciutat i tot el que això implica, n'haurem de parlar, segurament també l'estiu és una molt bona època per parlar d'aquestes coses, però avui ho hem d'anar deixant aquí, perquè és 8 d'agost i és el Dia Mundial de l'Orgasme Femení. És una data per parlar sobre sexualitat femenina sense tabús, perquè, malauradament, avui en dia la sexualitat femenina, el plaer de la dona, tot i que cada vegada menys, però encara està carregat de tabús, i avui és un dia per reivindicar el plaer i la sexualitat femenina, i ho farem de seguida aquí al Món RQ amb tres dones de tres generacions diferents. Tindrem la Sofia, que té 20 anys, tindrem la Mireia, que en té 38, i tindrem la Montse, que en té 70. Per tant, tres generacions. I Sandra Vicente, si vols quedar, t'emplaço a quedar-te. Gemma, tu també, si vols quedar, t'emplaço a quedar-te.
I tant.
I Enric Sierra i Àlex Ràmia, sí que us acomiado.
Ho escoltarem atentament.
Sí que us acomiado, us agraeixo molt que ens hagueu acompanyat avui aquí al Món RQ. I Enric Sierra, molt bones vacances.
Gràcies.
I més que merescudes.
Gràcies, us escoltaré des del descans.
Molt bé. Fem una petita pausa i tornem aquí al Món RQ per parlar d'això, de sexualitat i plaer femení.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Sabies que climatitzar la llar amb aerotèrmia és 4 cops més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la factura? Contracta la teva aerotèrmia abans del 31 d'agost amb Solideo i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
El nuevo Samsung Galaxy Z Flip 5 puede ser extraordinario o...
extraordinariamente extraordinario.
Con unos auriculares inalámbricos Buds 2 Pro de regalo...
solo en Samsung.com.
Seleccionando uno de los colores exclusivos.
Solo en Samsung.com.
Doble almacenamiento. Nuevo Galaxy Z Flip 5.
Consulta condiciones.
¿Dónde?
En Samsung.com.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum. En un plis, ja. Pim, pam. Crystal crac?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1.
Nen, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Segona rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segona rebaixes a la Mallorquina. Fins un 50% de descompte. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a lamallorquina.es.
RAC 1. Aquest any, al Versió Estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, Versió Estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1. RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC1.cat.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Passa un minut de 3:15 del matí.
La nit és tota per nosaltres, encén el vi. Avui fem un pacte i ens veiem en el meu llit. Són les hores retrobades crepusculars.
Bé, avui que és 8 d'agost, és el Dia Mundial de l'Orgasme Femení, una data per parlar sobre la sexualitat femenina sense tabús, perquè, malauradament, avui en dia encara... La sexualitat femenina, el plaer femení, està carregat de tabús. S'han quedat una estoneta més i els agraeixo molt a Sandra Vicente i la Gemma Lago. Gràcies per acompanyar-nos. I afegim tres veus més aquí aquest matí al món a RAC1, perquè volem parlar amb elles de com viuen i com han viscut les diferents generacions de dones al llarg dels anys, doncs, precisament, la sexualitat i el plaer. Per fer-ho m'acompanyen, a banda de la Sandra Vicente i la Gemma Lago, la Sofia, que té 20 anys. Bon dia, Sofia.
Bon dia.
La Montse, que en té 70. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Bon dia, Montse. I la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, Mireia Muñoz, que en té 38. Bon dia, Mireia.
Hola, bon dia.
Abans que res, us vull preguntar, què us passa pel cap i què diríeu a algú que pugui dir el Dia Mundial de l'Orgasme Femení i per quan el Dia Mundial de l'Orgasme Masculí? comencem amb tu, Montse. Què passa pel cap si comences aquesta frase?
Bé, a veure, l'orgasme masculí és molt més evident que l'orgasme femení, perquè nosaltres... no sé com explicar-ho, però els homes hi arriben quasi molts al 100% i hi ha moltíssimes dones, i sobretot de la meva època, que es queden a meitat de camí.
Sofia, des de l'altra banda de la generació, recordem que la Montse és la que està a la franja alta, no tan alta, 70 anys, estupendos.
Home, sí, que és alt ja.
I la Sofia amb 20.
Perquè el desig, tot això és molt, tot canvia molt. La passió es canvia per unes altres coses.
Totalment.
I hi ha més complicitat, tot és molt més sutil, però això té que ser-hi sempre que es pugui.
Absolutament.
No es pot deixar mai.
Ara hi entrarem, doncs, que també preguntaré precisament per això, però abans, Sofia, que... Doncs... El Dia Mundial d'Orgasme Masculí?
Jo, tot i ser la persona que representa aquí la gent jove, estic molt d'acord amb la Montse, i jo crec que aquí igual totes les generacions es poden unir en que sempre ha hagut més representació de l'orgasme masculí que del femení, i que tot i avui dia tenim referents, sexòlogues també, que parlen del tema, segueixen molt més tabú que el masculí. No crec que necessitin un dia per ells, la veritat.
Sandra, puc preguntar quina edat tens?
Sí, 29.
29 anys, la Sandra. Gemma, tu quants anys tens?
N'acabo de fer 40.
Acabes de fer 40.
Mira, no repetim, estem ben escalonats.
Estem super, és que sembla que estigui fet a propòsit, això, i no, realment. Sandra, començo per tu. Després la Gemma, la Mireia, la Montse i la Sofia. Recordeu la primera vegada que vau tenir un orgasme?
És divertit perquè recordo la primera vegada que vaig tenir sexe, però, ostres, diria que si faig memòria i faig esforç, sí que ho crec. El que passa és que dubto de si realment allò va ser un orgasme o vaig pensar que ho era, perquè jo crec que fa 10 anys, abans que hi hagués la revifada feminista, hi havia moltes coses que les dones pensàvem que eren plaer, que gaudíssim amb el sexe, i no ho era. O sigui, estàvem també nosaltres molt influenciades, potser no tant per la pornografia, sinó per Hollywood, no? I per com se'ns deia que havíem d'estar, quina havia de ser la nostra cara, com ens havíem de moure, com ens havíem de comportar. I crec que potser ara estic dubtant que allò fos un orgasme realment.
Yeah.
Vaja, no em volia quedar aquí.
Gemma?
Bueno, i és que a més, quan parlem de l'orgasme i de l'orgasme femení, òbviament la paraula tabú hi ha de ser, però també em sembla molt important la paraula silenci, no? Tot allò que no se'ns explique, tot allò que s'obvie, tot allò que hem d'anar descobrint nosaltres. Jo, més enllà de l'orgasme, el que sí que recordo molt i ho tinc molt present és quan allà als voltants dels meus 20 i pocs vaig buscar un taller que es feia a Barcelona, a l'Institut de la Sexualitat i la Parella, crec que es deia, on vaig conèixer l'Helena Crespi, que després és una professional que he anat seguint durant tota la seva trajectòria perquè m'apassiona, i allà vaig fer el meu primer taller de l'orgasme femení. I em va encantar, perquè de cop i volta no només aquest silenci va desaparèixer, sinó que mites van caure i em va permetre reconèixer-me i redisfrutar-me d'una manera completament diferent a la que havia fet fins llavors. No?
Mireia?
Sí, és que jo penso que quan parlem d'orgasme, a part de que és important, doncs això, reivindicar-ho, perquè encara hi ha moltes dones, i com bé per aquí apuntaven les companyes, realment a vegades dubta si és un orgasme, si no és un orgasme, hi ha moltes vegades que hi ha vergonya, que hi ha culpa, apareixen moltes emocions, i jo de fet diria que inclús amb moltes noies molt jovenetes, quan comencen a explorar la seva sexualitat i comencen a masturbar-se sent petites, ja comencen a tenir orgasmes, però a part de que no està suficientment familiaritzat per parlar amb la família, amb persones de confiança, i hi ha aquest silenci que per aquí s'apuntaven, moltes vegades doncs, aquestes estadístiques que es fan, doncs sí que poden haver-hi orgasmes, però moltes vegades no estan suficientment representats perquè hi ha una por, diguéssim, a poder parlar-ne amb més naturalitat que quan ja doncs, tenim una certa edat, comencem a compartir-ho amb les amigues i tot i així sempre hi ha una sèrie d'estereotips al respecte. De fet, la pròpia indústria de pornografia està molt més enfocada a nivell masculí que femení, tot i que comencen a haver pel·lícules, i això ja representa molt com s'enfoca la part de l'orgasme masculí i femení.
Sens dubte, mal m'està dir-ho, nosaltres amb l'Albert Sort, aquí al Monarracú i amb l'Anna Alfonso, vam fer un treball, ens vam endinsar en 5 pàgines porno, les 5 pàgines porno més vistes a tot el món, i vam fer l'exercici per veure doncs, precisament doncs, coses com aquestes, de quants vídeos estaven fets des de la perspectiva de l'home o orientats única i exclusivament a donar plaer a l'home, quants vídeos estaven, doncs hi havia maltractament explícit de les dones, etc etc etc. I aquest estudi, que el podeu recuperar a recu.cat, si el busqueu, després nosaltres el compartirem a xarxes, a Twitter i a Facebook perquè el podeu recuperar, era molt interessant perquè precisament reflexava amb unes dades bestials i que feien mal de veure precisament això que deia la Mireia. Montse, en el teu cas, recordes el teu primer orgasme?
De la primera vegada de sexe, sí, però la primera vegada de sexe no hi va haver-hi orgasme. No, no en sabíem gens i va tenir que ser un aprenentatge. Però sí, a més puc presumir, però he sabut, bueno, perquè és això que tu dius del silenci, perquè jo també vaig experimentar l'ejaculació femenina i això és una cosa brutal, però jo em vaig pensar que era una disfunció meva i per tal de no comunicar-ho, però era estupendo, aleshores jo ho vam comentar-ho amb el Vicenç, bueno, què? Dic, escolta, tu, t'ha passat algo dolent, no, ho has trobat bo, pues, si un dia ve, ve i deixa't anar i ja està. Però tot ha sigut a base de molta parlada, molt, però tot quasi autodidactes total, perquè inclús el tema masturbació, crec que jo no vaig sentir parlar d'aquest tema masturbació, dels nois sí, però les nenes, com que havien de ser pures castes i santes, semblava que això no anava ni amb nosaltres.
Yeah.
O sigui que no, tenia més de 20 i escaig d'anys.
Estàs casada, Montse?
Sí, mira, fa 49 anys i amb el mateix home, és l'únic que he tingut a la meva vida.
I vas arribar verge al matrimoni o va practicar relacions sexuals abans de casar?
No, jo vaig arribar verge, sí, amb medalla d'honor. Llavors, si no anava, o sigui, representava que no podia ser arribar d'una altra manera una nena que havia estat amb les monges, amb una educació superreligiosa, amb uns anys que encara tot era una mica en blanc i negre, tot, i tot molt tabú, ni les regles, res, tot era amagat. Com si nosaltres fóssim nines de porcelana, tu.
Què en penses, Sofia?
Preparadetes allà, ben assegudetes, manigueta curteta, ben posades, res d'insinuació ni res, pures i castes.
Què en penses, Sofia, amb els teus 20 anys, quan sents a la Montse, que en té 70, dir que va arribar verge al matrimoni?
Aviam, clar, veient la generació d'ara, es veu bastant com inviable, no? Ha canviat molt les coses. De fet, també ha canviat el fet que t'has de casar, per començar. Amb la qual cosa, bueno, és una altra mentalitat, un altre tipus de manera de fer les coses, però sí que em sembla que jo agraeixo igual la generació que m'està tocant viure ara pel fet de que tenim més llibertat a l'hora d'explorar, d'enamorar-nos, tenir sexe amb més persones que no siguin la persona amb la que et casaràs.
Mhm.
Aleshores, això.
El problema és que jo estic escoltant ara, veient les dues versions, sí, que estem passant d'un punt a l'altre, però que en els dos casos hi ha una expectativa i una pressió social molt forta, perquè en el cas de la Montse hi havia aquest punt d'arribar verge, de tenir una sèrie d'expectatives respecte, doncs, al matrimoni i demés, i ara jo em trobo moltes vegades a consulta, doncs, moltes persones que si no han tingut relacions sexuals a certa edat suposa un motiu de vergonya, si no han viscut una sèrie d'experiències també, que al final hi ha moltes vegades que s'està vivint aquesta sexualitat, com amb aquests requisits o amb aquestes, com deia, expectatives, que al final acaben fent mal a la persona perquè no acaba de sentir-se amb aquesta llibertat sempre, que necessitem per tenir un orgasme, necessitem excitació, necessitem desinhibició i necessitem deixar-nos portar. Quan hi ha una manca d'un orgasme és perquè moltes vegades hi ha una part mental que ens està condicionant a viure l'experiència com caldria. És una mica el que volia aportar, el que estava escoltant.
Vull dir una cosa sobre això. Jo em vaig casar verge, però el dia que ja vaig casar amb el Vicenç i que vam iniciar la nostra vida, jo vaig dir, d'aquí enrere no he fet res, però ara estic oberta a tot el que em vingui i que ens ho passem bé i que si tu i jo ho pactem i estem d'acord els dos, no posarem límits a res.
Em sembla
que això em sembla que ens va funcionar.
Em sembla, però, que ets com una espècie d'excepció, no? Perquè jo t'escolto tu i escolto altres dones de la teva edat que puc tenir a la família. Bueno, no les escolto, aquesta és la diferència, no? Perquè no es parla d'això, molt menys ho farien a la ràdio, no m'estic imaginant a les meves tietes ni a les meves àvies fent això que estàs tu fent ara, però sobretot que per elles el sexe és un tabú i mai no el van contemplar. Algunes vegades que ha sortit el tema, segurament algun sopar de Nadal amb alguna copa de més, perquè si no és impossible, però alguna vegada que hem parlat d'això, per elles el sexe no va lligat al plaer, i que moltes vegades és d'aquest punt de vista molt masculí, de que els qui han de gaudir són ells, no? I potser en el cas d'algunes dones que conec, també per una qüestió de convivència pacífica, no? És a dir, mira, doncs escolta, tenim sexe perquè tu, senyor marit meu, t'agrada, deixem això, tinguem la festa en pau i ja està, un tràmit, no? Però no pensant en el plaer, cosa que sempre m'ha semblat molt trist, però escoltant-te tu penso, ostres, Déu-n'hi-do, pues, quina alegria, no?
Sí, no s'ha de posar de seguida. O sigui, ell estava convençut de que això era una cosa dels dos i que havíem de fer-ho, vam aprendre sense saber-ne, en vam aprendre els dos, però això també ens va fer un acoplament que al final, doncs, no t'has de dir res, Vull dir, perquè ja hi ha aquella complicitat que ja saps el que li agrada, ja intentes fer-ho tot per passar aquell rato i preparar-ho boniquet i amb il·lusió. No sé, mira, sí, això ho vam aconseguir-ho.
Ara la Montse parlava, no, de ell va entendre que era cosa dels dos. Mm-hmm. Vosaltres, Sandra, Gemma, Sofia i Mireia, us heu trobat? Uh-huh. Clar, perquè la Montse ens explicava que la seva única parella sexual ha estat el seu marit de tota la vida. Vosaltres us heu trobat en situacions en què la parella sexual d'aquell moment no entengués que allò era cosa dels dos?
Moltíssimes.
Moltíssimes,
i tant. Sí, sí, sí. I a més per diverses qüestions. I amb diverses maneres de demostrar-ho, diguéssim, no? Ja fos perquè, doncs, com dèiem al principi, no? L'únic orgasme que importa és el dels homes i, per tant, jo, doncs, ja he arribat a l'orgasme i, per tant, tu et fots i ja et quedes aquí, doncs, mirant el sostre, perquè no hi hagués una comunicació que deia ara la Mont.